Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Lloret fa una nova acció per reforçar el turisme de reunions i esdeveniments amb el sector britànic. Representants lloretencs estan fins aquest divendres al Regne Unit per promocionar l'oferta de turisme de reunions i esdeveniments de la destinació entre el sector britànic. Al llarg de la setmana, el Lloret Convention Bureau farà fins a una vintena d'entrevistes amb agències que organitzen esdeveniments, però també amb empreses i associacions del Regne Unit. Les trobades són individuals i es duen a terme a la capital, a Londres, i també arreu de l'àrea metropolitana. Aquesta acció és similar a la que ja es va dur a terme a principis de febrer a Venècia. Per tant, des de Lloret es fa una aposta decidida per atraure aquest tipus de mercat més enllà del sol i platja. En uns minuts entrevistarem Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau. Bon dia i bona hora a tothom. Avui ja som a dijous, 6 d'abril. I quins altres temes hem preparat? Doncs ens ho explica en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Un any més, l'Institut Escola de Fanals se suma al Dia Mundial de l'Activitat Física amb una cursa en què participen tots els alumnes al centre, des de P3 fins a quart d'ESO. En parlarem amb un dels mestres, Joan de Domingo. També entrevistarem el regidor dels centres cívics, Cristian Fernández, amb motiu dels nous cursos d'idiomes que s'han hagut de programar a causa de la demanda que hi ha en francès, anglès i alemany. Coneixerem dos mags, el Xavi i el lloretenc Josep Vidal, que actuen aquest dissabte en motiu del 25è aniversari del Puntet. També parlarem amb el xinuxano, en concret amb Carles Carbonell, sobre el repartiment del llor previst per aquest diumenge, perquè és diumenge de Rams, a la plaça de l'Església. Ja fa 34 anys que es fa aquesta activitat tradicional a Lloret. Recordarem que avui es presenta el llibre sobre Narcís Macià i Domènech Americano, destacat a Cuba. Americano, destacat a Cuba, és el llibre, doncs, d'aquest autor, Narcís Macià i Domènech. En parlarem amb l'arxiver Quim Davant sobre l'obra i sobre la nova col·lecció Sa Caravera.
Doncs tot això és el que explicarem i, a més, si hi ha temps, també us recordarem que avui hi ha projecció del Cineclub Adler amb la pel·lícula Vida en sombres. I també us volem dir que tenim dues entrades per regalar per anar a veure l'obra del grup del Casal Municipal de la Gent Gran, Les joies de la senyora Smith. Les entrades són per la funció de diumenge a les 6 de la tarda i qui les vulgui ha de trucar a l'emissora al 972-3723-93. 3723-93. El primer que truqui rebrà aquestes dues entrades per anar diumenge a les 6 de la tarda a veure Les joies de la senyora Smith. I comencem el Bon dia, bona hora, com sempre, preparat per Rosa Giral, amb la col·laboració aquests dies d'Anca Pop, la nostra estudiant en pràctiques, i qui us parla som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I també tenim sempre la veu d'en Miquel Bernis, que ens parla de la previsió del temps i ja començant a apuntar una mica com es presenta la Setmana Santa. Miquel, com està tot plegat? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí l'ambient és una mica més fred que ahir. Han baixat les temperatures, bàsicament a causa de l'obertura de clarianes. Han anat marxant els núvols i el que esperem és que avui sigui un dia bàsicament predominat pel sol i que aquesta tònica es mantingui també durant demà i el cap de setmana, com a mínim. De fet, els mapes del temps indiquen poques possibilitats que hi hagi novetats en el temps a curt termini i fins i tot de cara a la primera part de la setmana també els mapes del temps comencen a dibuixar ja de forma una mica clara un escenari de molta tranquil·litat, de domini del sol i de poques possibilitats de ruixats. Només en sectors del Pirineu aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, s'hi formaran nuvolades i podrien arribar a descarregar alguns xàfecs puntuals. Però en conjunt el sol predominarà tant si us quedeu a la selva marítima com si marxeu cap a altres indrets al llarg dels dies vinents. Insistim que també, de moment, és bastant clar que l'inici de la Setmana Santa, la primera part com a mínim, serà molt tranquil·la. La segona encara és molt aviat per precisar el temps que hi farà. Pel que fa a les temperatures, esperem un ambient sense grans canvis, segurament amb termòmetres lleugerament més alts a mesura que vagin passant els dies, sobretot de cara a l'inici de la setmana que ve, però de moment a curt termini l'entrada de la tramuntana farà que, tot i el sol que faci avui les temperatures no pugin gaire més que no pas ahir. De fet, que comencem encara a l'inici del cap de setmana amb aquestes temperatures de 17-18 graus al migdia. Insistim que com més avancin els dies, segurament les temperatures aniran pujant cada cop més al migdia. Avui encara hi haurà vent de tramuntana, fins i tot intens en sectors de l'Empordà. Això farà que la mar de fons arribi també a la Selva Marítima, però de cara als dies vinents aquest vent i aquesta situació marítima aniran sent cada cop més tranquils.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Per ara, com deies, la temperatura és més baixa del que ha estat aquests últims dies. Tenim 10 graus i la humitat també és més baixa, 71%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui els germans Roca són titular molt destacat a la portada del Diari de Girona, que dedica pràcticament tota la primera plana a aquesta notícia, i és que el celler es manté en el podi dels millors restaurants del món. L'establiment gironí ha rebut el Premi Art de l'Hospitalitat, que reconeix el seu bon treball de sala. Setè any consecutiu que està entre els tres primers. Dedica ha baixat un esglaó del podi, ha passat del segon al tercer lloc, però aquest restaurant, doncs, com destaquen en clau positiva el Diari de Girona i també El Punt, continuen l'elit de la gastronomia. El primer és l'Eleven Madison Park de Daniel Hume a Nova York, i el segon aquest any és Osteria Francescana de Massimo Bottura a Itàlia. Més titulars, un altre que comparteixen tots dos rotatius és que el pressupost de Marta Felip a Figueres és salvat a l'últim moment per Esquerra Republicana. El vot favorable avui dels republicans permetrà aprovar els comptes si el Partit Popular, Unió i Ciutadans, tal com es preveu, no s'hi oposen. Més notícies en aquestes dues portades. Continua la polèmica per l'uniforme dels militars a l'Expo Jove. Les Forces Armades hi envien personal vestit de soldat i l'alcaldessa de Girona planteja refer el codi ètic per evitar-ho. També en el cas del Diari de Girona es fan ressò que l'Estat ha inclòs durant 14 anys als pressupostos una partida per fer 4,7 quilòmetres de la Nacional 2. Detenen un veí d'Olot per intentar matar un home atropellant-lo amb un cotxe. També en el Diari de Girona, en esports, victòries del Barça i Madrid en el seu pols pel títol de la Lliga. El Barça va guanyar 3-0 al Sevilla, mentre que el Madrid ho va fer 2-4 contra el Leganés. I si ens fixem en el diari El Punt, a banda de les notícies que ja hem comentat, també n'hi ha una altra de molt destacada que diu garantir la llum a la Costa Brava. I és que Endesa inverteix 5,3 milions d'euros en una línia de Bellcaire a Juià, que funcionarà a l'estiu. I també en aquest rotatiu s'hi explica que creen un nou operador de telefonia gironí, es diu Wifi Boo, i ofereix servei de telèfon, internet i televisió a mida del client. I en cultura, Albert Serra, Premi Nacional de Cultura.
Més titulars de la jornada són els següents. A El Periódico llegim unes declaracions de Fernández Díaz. Diu que va patir una conspiració, fent referència a l'Operació Catalunya. El País titula en portada que ETA està preparada per dissoldre's poc després del desarmament. El diari Ara diu ho neguen tot, en clara referència també a l'Operació Catalunya. La Vanguardia, Rússia impedeix la condemna a Al-Assad per l'atac químic. El diari La Razón diu que un verificador entregarà al fiscal francès de pau les armes d'ETA. I el diari El Mundo diu, titula la seva portada, que les comunitats autònomes es rebel·len contra el repartiment de la inversió pública.
Sobre el titular que comentaves en àmbit internacional de Rússia, dic que com a resposta a les declaracions de Rússia, els Estats Units han amenaçat d'actuar a Síria davant aquest bloqueig de Rússia a l'ONU. També una altra notícia destacada que ens afecta aquí a l'Estat és que la COE aplana el camí per apujar els salaris entre l'1 i el 2,5%. La forquilla estaria dins de la forquilla que volien els sindicats i per sobre del que es plantejava inicialment. D'altra banda, enxampen l'exalcalde de Llavaneres armat a casa del treballador a qui va fer mobbing. Un jutge investiga la relació entre 8 morts a l'Hospital Vall d'Hebron i les retallades. També, a banda d'Albert Serra, en els Premis Nacionals de Cultura hi destaquen noms com el d'Emma Vilarasau, Raimon i Albert Serra, que ja l'hem dit, I també n'hi ha d'altres, l'escriptor Joan Francesc Mira, el director del Saló del Còmic, Carles Santamaria, o el músic i compositor Héctor Parra. També en plana cultural, Dica i Cat tornarà a l'FM al setembre, 5 anys després de la desconnexió de l'FM, l'emissora cultural de Catalunya Ràdio es tornarà a escoltar a les ones.
Restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al Restaurant El Rossell disposem de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 11 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 10 i al polígon de l'estació de Blanes.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-30 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No, el que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto, RAC. I som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63. RAC. I som per ajudar. I ara, per contractar o sol·licitar pressupost de la teva assegurança, t'emportaràs un regal.
Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 6 d'abril, a les 9 del vespre, projecció de Vida en sombres, un film sobre el cinema i la vida restaurat l'any 2007 per la Filmoteca de Catalunya amb Fernando Fernán Gómez, Maria Dolores Pradera i Isabel de Pomés. Projecció amb la presència de Jaume Pujades, director del Cor del Pi Negre. En acabar la projecció, Cineclub Adler i Teatre de Lloret coordinaran un post-screening al hall del teatre.
Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Vine al campus infantil de Setmana Santa de la Piscina Municipal de Lloret. Farem multiesports, activitats dirigides, fitness infantil i júnior, cursets de natació intensius, sortides i activitats a l'aire lliure i activitats aquàtiques recreatives. Servei de recollida al matí i a la tarda, també només dies individuals. Descomptes especials a partir del segon germà. Del 10 al 13 d'abril, campus infantil de Setmana Santa de la Piscina de Lloret. Informació i inscripcions al telèfon 972 36 43 84.
Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya a Lloret de Mar. Aquest divendres, al Teatre Municipal, en horari de 10 a 2 del matí i de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Al Centre Cívic del Rieral, de 4:45 de la tarda a les 9 del vespre. Vine a donar sang. Banc de Sang i Teixits, Associació de Donants de Sang, Girona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Lloret de Mar. Amb la teva
sang pots donar vida.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Després d'aquesta breu pausa, ens posem les piles per començar a desenvolupar tots els temes presentats en portada. Ara passa un minut d'un quart de nou. Un any més, l'Institut Escola s'assuma al Dia Mundial de l'Activitat Física, que recomana fer 30 minuts d'exercici moderat al dia, i organitza una cursa amb tots els alumnes del centre. L'activitat arriba aquest divendres al llarg del matí, demà, amb la participació de tots els alumnes de l'Institut Escola, des de P3 fins a quart de secundària.
Faran curses al carrer adaptades a cada franja d'edat i per sexes. Així, els més petits recorreran 100 metres i els de més edat faran 1 quilòmetre i 200 metres de recorregut. Abans de les curses, tots els alumnes faran escalfaments i hi haurà, a més, jocs inflables.
Hi haurà premis pels tres primers classificats, tant en categoria masculina com femenina, i diplomes per tots els participants.
L'activitat, que es fa per quart any consecutiu, es coordina des de l'escola amb la participació de l'AMPA, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Lloret.
Tenim aquí amb nosaltres els estudis, el sotsdirector de l'Institut Escola Lloret, és Joan de Domingo. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Hem donat ja força detalls de la jornada. Per què des del centre s'aposta cada any per dur a terme aquesta activitat?
Bé, ara, si no m'equivoco, fa 7 anys doncs, que des de les administracions es va plantejar doncs, que se celebrés el Dia Mundial de l'Activitat Física, i ja en fa 4 des que, doncs, que l'Institut Escola ens hi vam sumar i vam idear doncs, una mica l'IESMOU, que es tractaria doncs, de fer una cursa amb tots els alumnat, amb tot l'alumnat i que participessin doncs, de l'activitat física que programem per aquest dia. En funció doncs, com va anar el primer any, que ja creiem doncs, que va ser un bon, molt bon resultat, doncs, li hem anat donant continuïtat i ara doncs, ja forma part de la vida del centre.
I com ho reben els alumnes?
Home, hi ha molta emoció, no? Veus els petits, sobretot, que els hi fa molta il·lusió poder participar-hi i ho donen tot durant aquests pocs metres que recorren, els més petits, doncs, 100 metres, i els grans, doncs, també. Ja hi ha, doncs, una mica el pique entre, molt sa entre els alumnes, doncs, de veure qui aquest any, doncs, qui s'emporta la medalla.
I no només corren alumnes, no?
No, la veritat és que ja des del primer any també vam plantejar doncs, obrir una mica més el poble i els pares i mares de les famílies que tenim a l'Institut d'Escola doncs, que poguessin participar també. I juntament amb aquestes famílies, doncs, també algun representant polític doncs, també ha pogut participar cada any d'aquesta doncs, cursa.
I en xifres, quantes persones en total, més o menys?
Mira, aquest any els de quart d'ESO van a l'Expo Jove, llavors no podran participar, però en total doncs, seran uns 700 participants, uns 650 alumnes aproximadament de P3 a tercer d'ESO i una cinquantena de pares doncs, que també participaran a l'última cursa doncs, que la fan ells.
Déu-n'hi-do, i això entenem que obliga a tallar algun carrer? On es fa exactament?
Sí, en principi tallem carrers, uns doncs, serviran per fer la cursa pròpiament, que és el carrer Santiago de Cuba, i després hi ha l'anexa, que és el carrer Joaquim Codina, que també queda tallat doncs, per poder-hi posar les ambulàncies i tot els inflables i demés dispositius doncs, que necessitem perquè aquest dia doncs, es desenvolupi amb èxit.
No sé si cal afegir alguna cosa més.
Home, hi ha molts agraïments per fer, doncs, tècnics i regidors de l'Ajuntament que s'hi han implicat molt. També esperem, doncs, tal com ens han confirmat per correu, que en Jaume Dolçat pugui participar també d'aquest dia i vingui allà a donar un cop de mà amb l'entrega de medalles i demés. Doncs sempre que ha pogut doncs, ha vingut i doncs, ens agrada molt. I si no hi hagués pluja, doncs tot això podríem durar-ho endavant i i que es desenvolupi a Mèxic, com sempre, i que tothom ho disfruti molt.
Una bona manera de tancar el segon trimestre.
Sí, sempre intentem programar l'últim dia de classes abans de períodes de vacances, sigui per Nadal o aquesta mateixa vegada doncs, per Setmana Santa, doncs, un dia una mica especial que mobilitzi una mica tot l'alumnat, que cohesioni una mica el centre i que pugui participar tothom. I també convidem doncs, a tots els lloretencs i lloretenques que si volen venir a donar un cop d'ull i animar els participants, doncs benvinguts seran.
I a banda de fer aquesta cursa, que és un matí a l'any, no sé si és una percepció correcta o no, però des de l'Institut Escola... Part de la filosofia és la pràctica esportiva, fomentar l'esport entre els alumnes?
Sí, en moltes altres coses també fomentem, però creiem doncs, que l'esport és molt important per doncs, tenir bons hàbits saludables, evidentment, i per tenir una vida feliç. Llavors, sí, sempre que en trobem alguna, el professorat d'Educació Física, que sempre és pioner en moltes coses que es desenvolupen en el nostre centre i que intentem doncs, també... que els altres centres hi participin, sigui, per exemple, la setmana passada amb l'estudiant de ferro, aquesta mateixa vegada amb l'Institut d'Escoles Mou, o les diferents associacions que teniu aquí en el poble que promocionen molt l'esport. Per exemple, doncs, el Llagut o altres associacions, l'Ainhoa de Zumba, que també ens dona un cop de mà amb els escalfaments. La veritat és que aquí a Lloret tenim un entorn i unes possibilitats molt grans amb l'esport i cal aprofitar-ho des de les escoles.
Doncs esperem que segueixi així durant sempre, no? Sí, molts home. Anys, no, sempre. Perquè l'esport ja sabem que és molt bo per la salut. Moltes gràcies, Joan de Domingo, com a sotsdirector de l'Institut d'Escola Lloret de Mar, per passar per la ràdio. Esperem que vagi molt bé la cursa.
A vosaltres gràcies també doncs, per deixar-nos-ho explicar. Molt amables.
Bon dia, bona hora.
I seguim ara amb més temes, anem ara amb turisme. Són les 8:22 i representants lloretencs es troben fins aquest divendres al Regne Unit per promocionar l'oferta de turisme de reunions i esdeveniments de la destinació entre el sector britànic.
Al llarg de la setmana, el Lloret Convention Bureau farà fins a una vintena d'entrevistes amb agències que organitzen esdeveniments, però també amb empreses i associacions del Regne Unit. Les trobades, que són individuals, es duen a terme a la capital, a Londres i arreu de l'àrea metropolitana. Aquesta acció és similar a la que es va dur a terme a principis de febrer a Venècia, en què el Convention Bureau va mantenir contactes amb l'anomenat sector MICE britànic. Per tant, des de Lloret es fa una aposta decidida per atraure aquest tipus de mercat més enllà del sol i la platja, així com les estades únicament vacacionals.
Donem pas a la Rosa.
Qui ha desplaçat a Londres és Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, que ens atén des d'Anglaterra. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estan anant aquestes entrevistes amb agències, empreses i associacions angleses?
Doncs la veritat que molt bé, ja portem doncs, dos dies i mig d'entrevistes, com bé has dit, amb diferents tipus de clients, com serien doncs, agències i a nivell corporatiu, encara no hem començat amb cap associació, i molt bé, perquè molts d'ells coneixien Lloret des d'un punt de vista més vacacional, mai ho havien considerat com una possible destinació mai, és a dir, per organitzar-hi els seus esdeveniments, i encara molt sorpresos no? de l'oferta que tenim i del gran potencial que hi ha.
Què se'ls explica de l'oferta que hi ha per fer reunions d'empresa i esdeveniments?
Bé, bàsicament comencem a explicar quins són els nostres allotjaments especialitzats per poder fer aquest tipus d'esdeveniments, amb 4-5 estrelles. Els hi expliquem també que comptem amb 3 centres de congressos, el més gran dels quals pot atendre fins a 1.000 persones al mateix temps, i evidentment doncs, també els donem a conèixer tota l'oferta complementària d'activitats que hi ha i espais singulars, com per exemple els jardins de Santa Clotilde.
Aquesta estada, la d'aquesta setmana sumada a la que es va fer a principis de febrer a Venècia, constitueixen una clara aposta pel mercat britànic especialitzat en el sector maïs.
Sí, hem detectat que realment és un mercat que està buscant destinacions alternatives, que realment ja està fent molts esdeveniments a Barcelona però que també vol mirar altres destinacions que siguin properes i igual de competitives. Per tant, Lloret esdevé una destinació molt, molt potent en aquest sentit.
Per què interessa a Lloret aquest tipus de mercat?
Doncs ens interessa perquè, evidentment, sabem que fan molts esdeveniments, doncs, com he comentat, a Barcelona, i que som una destinació que els encaixa, no?, tant per connectivitat com, per exemple, també per les infraestructures que tenim. Per tant, doncs, si en un mercat europeu i de proximitat, doncs, decidim apostar, doncs, per aquest segment.
Entenem que aquest tipus d'empreses que organitzen estades, esdeveniments, busquen llocs on estiguin a gust i també els interessa fer activitats complementàries com la descoberta del destí?
Sí, perquè és el que ens han demanat tot tipus de serveis, però o sigui, tant a nivell de poder fer una convenció, un congrés, una jornada, un seminari. Per tant, partint d'aquest punt, tant busquen espais com també activitats complementàries, ja sigui al mateix Lloret o a la província de Girona, Costa Brava o també a Barcelona.
Entenem que també se'ls explica això, no?, que des d'aquí poden visitar bona part de Catalunya.
Exacte, una de les coses que més els sorprèn és la gran proximitat que tenim, no?, que som un territori, una regió molt petita, on tenim tot tipus de serveis i entorns, no?, en un moment, o sigui, en mitja hora pots estar al mar i en mitja hora pots estar a la ciutat o a la muntanya. Per tant, aquesta flexibilitat i aquesta gran oferta a tots els nivells, doncs, ens fan molt competitius com a destinació a nivell d'organitzar qualsevol tipus d'esdeveniment.
I un cop acabi aquesta estada, doncs, que acaba aquest divendres, no?, a Londres, amb aquestes entrevistes, quan s'espera algun tipus de retorn en el Lloret Convention Bureau?
Evidentment, que això és una cosa que és molt difícil de dir o d'assegurar, però sí que ja puc dir-vos que en aquestes mateixes entrevistes ja ens han demanat algunes peticions concretes d'esdeveniments. Per tant, tenint en compte que són agències i organitzacions que ja fan els seus esdeveniments a Barcelona o entorn, és molt fàcil, doncs, que en qualsevol moment ens demanin peticions molt concretes.
Doncs esperem que tot això arribi ben aviat, que fructifiqui. Montse Belisario, directora de Lloret Convention Bureau, moltíssimes gràcies per atendre's des de Londres.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts i seran 2:15. A causa de la demanda dels alumnes, l'Ajuntament ofereix d'abril a juny la continuació de cursos d'idiomes, en concret d'anglès, francès i alemany, en els centres cívics de Lloret.
Els cursos, que tenen una durada de 20 hores, donen continuïtat a la formació iniciada al setembre. A un preu de 18,50 €, els interessats es poden inscriure a l'OIAC fins al dia 24 d'abril.
I en un altre ordre de qüestions, els centres cívics han fet balanç del 2016 i van passar prop de 24.000 persones que van fer-hi activitats formatives tant de l'Ajuntament com per part d'associacions, així com reunions de veïns.
Recordem que Lloret compta actualment amb 7 centres cívics ubicats als barris de Can Carbó, el Rieral, Can Sabata, el Molí, el Nucli Antic, Can Vallell i Roca Grossa.
Doncs el que fem és parlar de tot plegat amb el regidor dels centres cívics, Cristian Fernández, aquí als estudis de la ràdio. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Primer dèiem que hi ha aquests cursos que s'han ampliat. Ho diem bé, és a causa de la demanda dels propis alumnes?
Sí, correcte. Bueno, els hem anomenat senzillament alemany, anglès i francès 3, que amplien el que són els cursos que s'han vingut fet aquesta temporada des del mes d'octubre. I bé, per aquesta demanda s'ha cregut necessari, doncs, ampliar-ho fins a principis de juny, entenent que també ve la temporada turística, evidentment també és molt complicat poder casar els horaris amb la feina, els que comencen la feina als hotels, perquè sí que és veritat que això ve orientat molt a treballadors d'hotels, ja siguin cambrers o recepcionistes o unes altres, doncs, per reforçar els seus idiomes, i de fet, doncs, a causa d'aquesta demanda, doncs, segur que serà també, doncs, tan exitós com els altres. Sí, sí.
Val, per tant, el perfil dels alumnes sol ser de persones que treballen en el sector turístic aquí a Lloret mateix?
Sí, normalment també. Hi ha gent, evidentment, que vol aprendre un idioma o començar a fer les seves primeres passes, però aviam, no oblidem que som un municipi turístic i aquí, evidentment, sempre és molt positiu afegir-hi un idioma més, i en aquest sentit, doncs, els idiomes que més es parlen, idiomes estrangers com l'alemany, l'anglès, el francès, doncs, fan d'aquesta demanda, doncs, la necessitat de fer aquests cursos.
I aquest curs, l'anglès, francès, alemany 3, és només pels alumnes que ja estaven fent aquests cursos o també s'hi pot apuntar
algú? Es recomana haver seguit la dinàmica dels primers, però evidentment el nivell d'una persona és molt relatiu. Si tu saps parlar bé alemany, no et caldrà aquest reforç. El recomanable és haver fet el primer i el segon.
Doncs, queda dit, no sé si cal afegir algun altre detall respecte a aquests cursos en concret.
Bé, crec que ja ho heu comentat, que les inscripcions ja es poden fer a l'OIAC, a la planta baixa de l'Ajuntament, fins al dia 24, que és l'inici del dia 24 d'abril, que és el dia de l'inici d'aquests cursos. I bé, el preu són 18,50, un preu bastant bo, són 20 hores, i bé, doncs esperem que funcionin com els altres cursos.
I en quins horaris?
Els horaris són... Ara mateix no tinc aquí, sé que són uns cursos de 20 hores, però tants cursos...
En tot cas, a l'OIAC es pot demanar...
A l'OIAC, i si no, al Centre Cívic del Reial, els hi confirmaran. El que sí que podem dir és que són dilluns i dimecres.
Perquè les classes es fan al Rieral, eh?
Correcte.
Doncs...
Al Rieral i a Can Sabata també. Al Centre Cívic de Can Sabata també es fan.
Ah, val, els dos centres.
Els dos centres.
I, d'altra banda, comentàvem que s'ha fet aquest balanç, 24.000 persones que van passar el 2016 pels centres cívics per fer algun tipus d'activitat. Com es valora?
Bé, bueno, es valora molt positivament. Fa escatxes setmanes, parlàvem de l'assistència del puntet, quan parlàvem de la memòria, parlàvem de prop de 40.000 assistències entre el puntet de Fanals, ja, el de Lloret i els Bucs, com també són regidors de joventut, i clar, aplegar 40.000 en uns espais, 24.000 en uns altres, clar, estem parlant d'uns números molt importants. Això significa molta dinamització a aquests barris, significa molt interès, molta assistència, molta necessitat de crear la necessitat d'associar-se, perquè evidentment hi ha activitats fetes per associacions, activitats fetes per les entitats, i clar, doncs agrapem tot aquest número de visitants amb els usuaris, els ordinadors, tot plegat, tots aquests números, són uns números, per d'una manera, molt bons, són molt bons.
Per tant, podem concloure que són els centres cívics necessaris, d'alguna manera?
Són necessaris, a part que tenim uns centres cívics que estratègicament estan molt ben distribuïts per la població de Lloret, perquè estan ubicats en els barris on tothom pot arribar a peu, on tothom té a l'abast un centre cívic a pocs metres de la seva casa. I, evidentment, sempre cal millorar, sempre estem rebent propostes, sempre tenim un dinamitzador al Centre Cívic del Rieral que fa una feina molt bona dinamitzant i potenciant la qualitat dels centres cívics. Aleshores, són necessaris i crec que estem fent una feina molt bona.
El del Rieral potser seria el més fort.
Per dir-ho d'alguna manera, podria dir la joia de la corona, no? Perquè és un molt, molt ben equipat, es fan... es fan cursos del SOM també, es fan activitats, tallers, és el més ben equipat. Evidentment ens agrada tindre un altre més d'aquestes característiques i ojalà, però bé, podem dir que funciona molt bé.
I hi ha alguna novetat futura que puguem avançar, que s'estigui treballant algun projecte relacionat amb els centres cívics?
Bé, de fet estem treballant en una campanya doncs per poder rebre més inputs dels ciutadans a l'hora de realitzar cursos o de veure quines necessitats n'hi ha. És que tenim cursos que són uns èxits i sempre són els primers en exaurir les seves el seu topall d'assistència, que són els cursos de patchwork, de costura, d'informàtica, els idiomes també. Aleshores, però sempre intentem buscar alguna, allò quelcom més. De fer els centres cívics no ens volem quedar parats i sempre volem trobar un punt més de dinamització, de donar-li una volta de tuerca a una altra. I aleshores estem en això, esperem adelantar nous projectes per la temporada 2017-2018, que segur que ja ho farem aquí a la ràdio quan ho tinguem.
I precisament parlant de novetats, no? Tenim entès que al maig comença un curs, no sé si ho diré bé, de sketching.
Sketching, sí, correcte. Sketching. És una tècnica d'aquarel·la, la impartirà el professor Lluís Bruguera, són només els dijous pel dematí de maig, I bé, doncs és una prova pilot, com sempre diem, no? Aviam què tal funciona. Nosaltres estem oberts a propostes i evidentment doncs, esperem que tingui una molt bona recepció i a partir d'aquí doncs, estudiarem aviam com millorar-ho o fer un altre curs o bé, per això desitgem que tingui èxit com la resta de cursos que fem als centres cívics.
Doncs regidor Cristian Fernández, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
Bé, i recordar que demà divendres per la tarda al centre cívic del Rieral es fan les donacions de sang, de 4:45 a les 9.
Correcte, demà.
També. És el teatre, però també és el centre cívic del Rieral per la tarda.
També és una bona iniciativa aquesta.
Sí, sí, no, evidentment el centre cívic sempre és un punt de... és un punt on es fan aquestes donacions a part del teatre i recordar-ho només que la gent doncs, que pugui, evidentment que pugui,
que s'animin,
que s'animi,
que costa poc i ajuda
evidentment,
molt,
que s'animi i vagi, sí, sí.
Doncs queda dit, regidor, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Passen ara 5 minuts de 9:15. En Miquel Bernis ens donarà tots els detalls de la informació meteorològica per saber com es presenten les properes hores, el cap de setmana i la Setmana Santa. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí l'ambient és una mica més fred que ahir, han baixat les temperatures bàsicament a causa de l'obertura de clarianes, han anat marxant els núvols i el que esperem és que avui sigui un dia bàsicament predominat pel sol i que aquesta tònica es mantingui també durant demà i el cap de setmana com a mínim. De fet, els mapes del temps indiquen poques possibilitats que hi hagi novetats en el temps a curt termini i fins i tot de cara a la primera part de la setmana també els mapes del temps comencen a dibuixar ja de forma una mica clara un escenari de molta tranquil·litat, de domini del sol i de poques possibilitats de ruixats. Només en sectors del Pirineu aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, s'hi formaran nuvolades i podrien arribar a descarregar alguns xàfecs puntuals. Però en conjunt el sol predominarà tant si us quedeu a la selva marítima com si marxeu cap a altres indrets al llarg dels dies vinents. Insistim que també, de moment, és bastant clar que l'inici de la Setmana Santa, la primera, per com a mínim, serà molt tranquil·la. La segona encara és molt aviat per precisar el temps que hi farà. Pel que fa a les temperatures, esperem un ambient sense grans canvis, segurament amb termòmetres lleugerament més alts a mesura que vagin passant els dies, sobretot de cara a l'inici de la setmana que ve, però de moment a curt termini l'entrada de la tramuntana farà que tot i el sol que faci avui, les temperatures no pugin gaire més que no pas ahir. De fet, que comencem encara a l'inici del cap de setmana amb aquestes temperatures de 17-18 graus al migdia. Insistim que com més avancin els dies, segurament les temperatures aniran pujant cada cop més al migdia. Avui encara hi haurà vent de tramuntana, fins i tot intens en sectors de l'Empordà. Això farà que la mar de fons arribi també a la selva marítima, però de cara als dies vinents aquest vent i aquesta situació marítima aniran sent cada cop més tranquils.
Moltes gràcies, Miquel. 11 graus tenim ara aquí a Lloret i 71% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Toca fer un cop d'ull al que diu la premsa i ens fixem en el diari de Girona, on hi ha una imatge ben grossa dels germans Roca, en aquest cas Josep Roca amb el seu equip, celebrant el tercer lloc en el podi dels millors restaurants del món. També en parla el diari El Punt, que destaca que els germans Roca continuen en l'elit. L'establiment, a més, ha rebut el Premi Art de l'Hospitalitat, que reconeix el seu bon treball de sala. 7è any consecutiu que està entre els 3 primers. El restaurant ha perdut un lloc, ha baixat un lloc en aquest podi, era el segon i ara és el tercer, però els dos diaris destaquen aquest punt positiu, que ho és molt, que segueix entre els millors. El millor, el primer, és l'Eleven Madison Park de Daniel Hume a Nova York i el segon és Osteria Francescana de Massimo Bottura a Itàlia. D'altra banda, una altra notícia que també volen destacar aquests dos rotatius és que el pressupost de Marta Felip a Figueres és salvat per Esquerra Republicana. El vot favorable avui dels republicans permetrà aprovar els comptes si el PP, Unió i Ciutadans, tal com es preveu, no s'hi oposen. Ho destaquen El Punt i el diari de Girona. I tots dos diaris també parlen de la polèmica per la presència de l'exèrcit a l'Expo Jove i per portar l'uniforme en aquesta exposició que segueix aquesta polèmica. D'altra banda, l'Estat ha inclòs durant 14 anys una partida als pressupostos per fer 4,7 quilòmetres de la Nacional 2. Ho explica el diari de Girona, on també llegim que detenen un veí d'Olot per intentar matar un home atropellant-lo amb un cotxe. En esports, les victòries del Barça i el Madrid fan que segueixi el pols pel títol de Lliga. El Barça va guanyar 3-0 al Sevilla, mentre que el Madrid va aconseguir guanyar el Leganés per 2-4. I en el punt hi ha altres titulars que també volem destacar. D'una banda, que Endesa inverteix 5,3 milions d'euros en una línia de Bellcaire a Juià, que funcionarà a l'estiu per garantir la llum a la Costa Brava. D'altra banda, creen un nou operador de telefonia gironí. WifiBu ofereix servei de telèfon, internet i televisió a mida del client. I l'últim titular que destaca el punt a la seva portada és que Albert Serra rep el Premi Nacional de Cultura.
Més titulars de la jornada són els següents. A El Periódico llegim unes declaracions de Fernández Díaz. Diu que va patir una conspiració. El diari El País, llegim que ETA està preparada per dissoldre's poc després del seu desarmament. El diari Ara, també en relació a l'operació Catalunya, ho neguen tot. Així és com ho titula aquest rotatiu. La Vanguardia, a nivell internacional, diu que Rússia impedeix la condemna a Al-Assad per l'atac químic. El diari La Razón, un verificador entregarà al fiscal francès de pau les armes d'ETA. I finalment, a El Mundo es fa ressò que les comunitats autònomes es rebel·len contra el repartiment de la inversió pública.
Afegir en l'àmbit internacional sobre el fet que Rússia impedeixi condemnar Al-Assad per l'atac químic, dir que els Estats Units ja s'han pronunciat i amenacen d'actuar a Síria davant d'aquest bloqueig de Rússia a l'ONU. D'altra banda, aquí a Espanya, la COE aplana el camí per apujar els salaris entre l'1 i el 2,5%. Enxampen l'exalcalde de Llavaneres armat a casa del treballador a qui va fer mobbing. Un jutge investiga la relació entre 8 morts a la Vall d'Hebron i les retallades. També dic que en plana cultural, entre els Premis Nacionals de Cultura, a banda d'Albert Serra, que ho veiem al punt, també hi ha noms com el d'Emma Vilarasau i el de Raimon. També en cultura, ICAT torna a l'FM al setembre. 5 anys després de la desconnexió, l'emissora cultural de Catalunya Ràdio es tornarà a escoltar a les ones.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs veiem força notícies avui. Per exemple, el diari de Girona s'hi explica que hi ha un hotel de Lloret que obrirà un parc aquàtic decorat per la dibuixant Pilarín Vallès. És el Guitar Central Park Aquat Resort i ja està previst que la nova instal·lació, que tindrà diversos tobogans, s'inauguri abans de l'estiu. I sobre Pilarín Vallès, que recordem que està molt vinculada aquí a Lloret, on estiueja uns dies cada any, avui al punt hi dedica una crònica, a la pàgina 55, dins de l'apartat de Cultura i Espectacles, i li dedica a ella, a Pilarín Vallès, i a la també dibuixant Roser Capdevila, totes dues aquests dies a la Fira de Bolonya. Més notícies. En el diari de Girona, pàgina 14, rescaten un gos que va estar enganxat més de 2 dies a les reixes d'un balcó. La policia local allibera l'animal, que no parava de plorar, i investiga la identitat del seu propietari. Hi ha una petita imatge on s'hi veu el moment del rescat del gos atrapat entre les reixes de la terrassa. En esports, el diari de Girona es fa ressò que Leo Rodríguez, de l'Uni Girona, i Pau Ribas, del Barça, faran conferències en el Globàsquet de Lloret de Mar. Recordem que aquesta serà la segona edició, que comptarà amb 106 equips provenents de 22 països diferents. I, d'altra banda, també volem afegir que hi ha la classificació d'hoquei patins en l'esportiu, el suplement esportiu del punt, on hi veiem el resultat que ja vam avançar ahir, que és que el Lloret va perdre 1-5 contra el Reus. Ara mateix el Lloret està entre la 9a i 10a posició, empatat a punts amb el Lleida, i el proper partit jugarà contra el Vic.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 6 d'abril a les 9 del vespre, projecció de Vida en sombras, un film sobre el cinema i la vida restaurat l'any 2007 per la Filmoteca de Catalunya amb Fernando Fernán Gómez, Maria Dolores Pradera i Isabel de Pomés. Projecció amb la presència de Jaume Pujades, director del Cor del Pi Negre. En acabar la projecció, Cineclub Adler i Teatre de Lloret coordinaran un post-screening al hall del teatre.
Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són 9:15 i seguim amb més temes, que encara tenim una segona part farcida de continguts. I parlem del Puntet, que dins dels actes de celebració del 25è aniversari i coincidint aquest dissabte amb que fa 22 anys justos en què es va inaugurar l'espai de l'Avinguda de Vidreres, arriba un espectacle de màgia anomenat Enigmes. L'espectacle pretén trencar amb el clàssic mag de barret de copa i proposa actuacions interactives amb el públic de la mà del mag Xavi. L'objectiu principal de l'espectacle és sorprendre, divertir l'espectador i, a part, prèviament hi haurà una actuació del mag lloretenc Josep Vidal.
Mag Xavi és un noi barceloní de 22 anys que va començar en el món de la màgia als 7 anys. És conegut per la seva participació en el reality show Tu sí que vales del 2012 i per actuar en diferents programes de televisió. En els últims anys s'ha consolidat com a professional de la màgia actuant en diferents teatres de Catalunya i en alguns països com els Estats Units, Anglaterra o França. El 2014 va guanyar el premi Carl Buccelli, el mag d'escena de l'any, i és membre actual de CAI, de la Societat Espanyola d'Il·lusionisme.
Un mag actual que fa un espectacle pluridisciplinari on fusiona la màgia amb el teatre i la dansa, creant així un muntatge innovador que impacta l'espectador. Combina el clàssic amb l'actual i crea màgia adaptada als nostres temps.
Josep Vidal és lloretenc, té 24 anys i està graduat en turisme per la Universitat de Girona. És amant de la màgia i estudia tot el que té a veure amb l'art de la màgia i la disciplina que treballa la psicologia, estratègia social, el pensament lateral i la creativitat. És especialista en màgia de prop i en cartomàgia.
Actualment és president de l'Associació de Màgia a la Universitat de Girona i dona classe a nens que volen aprendre màgia més. Participa en diferents sessions i festivals relacionats amb aquest món.
L'any passat va participar juntament amb l'actriu Úrsula Corberó en el curtmetratge Etiqueta Negra de la dissenyadora Teresa Helbig i ha protagonitzat un anunci a l'aerolínia Volotea.
Parlem amb els dos mags i comencem amb el mag Xavi. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parla'ns una mica de la teva afició per la màgia. Com va néixer, quan hem dit els 7 anys, però com ha anat tot plegat?
Sí. Doncs vaig començar els 7 anys perquè vaig anar a un espectacle de màgia, més infantil, a un petit teatre al bord de Barcelona, i allà doncs ja vaig quedar meravellat. I a partir d'allà, com sóc una persona molt curiosa, doncs va començar tota l'afició. I la veritat és que primer hem d'anar a cursets de màgia, cursos, i a partir d'allà, com és molt autodidacta, doncs, entre gràcies a internet, llibres i actuacions, doncs vas fent rodatge.
Déu-n'hi-do, perquè amb 22 anys ja tens un bagatge a l'esquena força important, no?
Sí, a poc a poc ha anat la cosa i cada cop va exponencial allà. I hi ha moltes novetats per aquest any. Però la veritat és que el camí, tot i haver-hi dificultats com sempre, doncs ha estat molt, molt directe, bastant directe. Molta gent també ha ajudat a que hagi estat així.
És diferent l'enfocament que ha de fer un mag quan fa un truc, per exemple, per la televisió o en un teatre o en una festa privada on tot és més proper?
Sí, oi tant. Les condicions són diferents, tant pel mag, o sigui, hi ha efectes que ja no es poden fer, depèn de l'espai o que s'han d'adequar molt. I després les reaccions del públic són molt diferents, de televisió en un teatre a una festa privada. I el que busques és que l'impacte en el públic i les reaccions siguin el més potents possibles. Llavors és veure com adaptar el teu espectacle a cada espai.
I parla'ns de l'espectacle en concret d'aquest dissabte aquí a Lloret, què és el que veurà la gent, què és el que has preparat una mica?
Doncs és un espectacle que pretén sorprendre, o que sorprèn, més dit directament, a l'espectador del segle XXI. Llavors està pensat tot en efectes, algunes reversions de clàssics i alguns números totalment actuals i propis per inventar i deixar bocabadat un espectador que està molt més preparat, que té contacte amb tot internet, llavors són efectes pensats per impactar aquest.
Creus que agradarà un perfil ampli?
Sí, jo crec que tota la meva màgia és dirigida a un públic familiar. O sigui, entra des d'un nen de 3 anys, com si diguéssim, a un adult de 120. O sigui, l'espectacle cobreix tota la franja d'edat. Jo crec que és un dels potencials de la meva màgia.
Doncs, Xavi, no sé si vols afegir alguna cosa més al respecte. Nosaltres només volem convidar tothom a venir aquest dissabte a veure aquest espectacle que ens has comentat, que té molt bona pinta. Esperem que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies. Doncs sí, segur que sí, i us espero tots allà.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molta sort.
Moltes gràcies, igualment. Adéu, bon dia.
I seguim parlant, ara ho fem amb el mag lloretenc que també actua aquest dissabte al Puntet, que és en Josep Vidal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li preguntàvem al mag Xavi com és que va començar a endinsar-se en aquest món. En el teu cas, com va néixer l'afició per la màgia?
Bueno, pues va néixer d'una manera curiosa. Tot i que és molt similar a molts mags, és curiosa perquè a mi m'ha regalat un màgia borràs. Val. I, clar, però me'l van regalar quan tenia 16 anys. És molt raro regalar una caixa de màgia a aquesta edat, i més quan és per màgia per nens. Però me la van regalar perquè pogués millorar la meva habilitat amb les mans, perquè era bastant petós. I mira, vaig començar a aprendre, a agafar-li gràcia, i va arribar un punt que vaig aprendre el suficient com per dir, pues mira, anem a aprendre'ns una mica en sèrio, perquè li vaig anar agafant el gust això a fer màgia als meus amics. I mira, fins ara estic aquí, amb 7-8 anys ja darrere de tot això.
Eres petós i ara ets mag? Déu-n'hi-do, no, aquest canvi?
Sí, bueno, és que es tracta... Més és que es tracta de tenir una certa habilitat prèvia, que és el que molta gent em diu. Jo no vull ser mag perquè no m'agradaria ser-ho, però no tinc l'habilitat. No tinc... L'habilitat és una cosa que s'aprèn. I si tu tens les ganes suficients, pues, pots aprendre tranquil·lament. No hi ha cap problema sense tenir una habilitat prèvia o el que sigui.
I Josep, dèiem que estàs estudiant a la Universitat de Girona Turisme. Quin futur t'agradaria tenir? És a dir, t'agradaria dedicar-te professionalment a ser mag? T'agradaria dedicar-te al món del turisme? Com ho veus, això?
A veure, jo sempre soc de la vessant de que primer vaig a estudiar, és a dir, tampoc és segur, però vull dir, vaig a estudiar, vaig a preparar-me, formar-me, i després ja el de la màgia ho tinc com a hobby, però un hobby seriós, és a dir, que si jo aprenc el suficient com perquè em pugui sortir l'opció de dedicar-me al nivell que jo vull, que és molt difícil, però al nivell que jo voldria dedicar-me, doncs pues, per què no? L'únic que, clar, tenir aquestes dues vessants per poder anar combinant i la que pesi més, doncs pues, és amb la que em quedaré.
I com et formes en el món de la màgia?
Pues el món de la màgia és curiós, perquè si algú has d'aprendre és de les ganes que tinguis. Jo, per exemple, vaig començar amb la màgia borràs, vaig anar amb internet perquè, òbviament, no tenia accés a llibres, perquè no tenia el coneixement d'on anar, de què teure, i al final doncs, vaig anar educant el meu gust per la màgia i a partir d'aquí vaig començar a poder veure què és el que m'agrada, què és el que no, vaig començar a fer llibres, d'haver des de mags professionals, i diguem que doncs, jo solament he anat muntant la meva història i he anat desenvolupant una manera de fer pròpia, que encara està desenvolupant, i bueno, una manera de veure la màgia, que és el més important.
I entenem que aquesta manera de veure la màgia és el que portaràs aquest dissabte una mica al Puntet. Parla'ns d'aquest espectacle concret. Què has preparat?
Doncs he preparat una... Bueno, en el meu cas jo faig cartomàgia, vale? que això me fica una dificultat més afegida, perquè la gent li costa, i jo ho entenc, perquè no sol veure màgia cada dia, ni molt menys, la gent no està acostumada a veure una cartomàgia elaborada, és a dir, moltes vegades es tendeix a anar a parlar lo fàcil, perquè la cartomàgia es creu que no es pot oferir més que adivinar una carta o alguna cosa així. Es pot fer milers de coses amb una baralla, i la meva feina és fer veure que amb una baralla es pot fer un show de qualitat i un show entretingut, vull dir, al nivell d'un show de teatre, de grans il·lusions. Aquesta és la meva feina en tot moment. I jo pues, dono la meva visió i la meva manera de fer.
I també creus que és un tipus de màgia que agradarà a tot perfil de públic?
Bueno, en aquest aspecte estic un tant més limitat que el meu company, el que vindrà després, perquè no t'impedeix impedir-ho, però requereix una atenció especial. És a dir, no, el fet de pensar, imaginar, tot es basa molt en el que dic. És a dir, si tu veus la meva màgia sense escoltar el que es diu, o que, òbviament n'hi ha part que sí, però hi ha altres efectes que si no s'escolta el que dic, diguem que aquest suport auditiu pues, perd força, fa que perdi força la màgia que faig, però no impedeix que pugui agradar. L'únic que, clar, està amb una certa tensió diferent a la que pots estar quan mires un espectacle de grans il·lusions, per exemple.
Doncs, Josep, esperem que vagi molt bé l'espectacle d'aquest dissabte al Puntet.
Espero jo també.
Que vingui molta gent i que els deixis a tots bocabadats amb la cartomàgia. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 4 minuts per les 9 i parlem de Diumenge de Rams, que marca l'inici tradicional de la Setmana Santa a Lloret de Mar. Aquest any, com és costum, el 9 d'abril, el Xino Xano reparteix l'or a les 11 del matí a la plaça de l'Església.
I una hora més tard, a les 12, els assistents elevaran les branques de l'or, olivera, palma o palmons, per rebre la benedicció de Rams, en què recorda l'entrada de Jesús a Jerusalem.
Ja fa uns 34 anys que el Xino Xano va buscar l'or el dia abans per poder repartir-lo cada Diumenge de Rams. En parlem amb un membre de la penya, que és en Carles Carbonell. Molt bon dia.
Bon dia.
Què significa el dia de Diumenge de Rams pel Xino Xano?
Bé, doncs és una oportunitat més que tenim per fer allò que ens agrada, no? És a dir, rememorar o fer recordar a la gent les nostres tradicions. Això de la palma, com heu dit, rememora l'entrada de Jesús a Jerusalem fa 2017 anys, no menys, però en aquell moment ja es feia amb branques d'olivera, no eren les palmes aquestes elaborades, i molt menys amb sucres i tot això, aquest corniment. Doncs d'alguna manera cada poble va anar agafant els seus costums amb les branques dels arbres que tenien a la vora. És a dir, no van anar, tothom no tenia oliveres, i a mesura que el costum ha anat evolucionant, els pobles cada un agafava. Aquí hi havia molt de llorer i la gent anava a beneir el ram amb fulles de llorer i alguna olivera, però oliveres aquí a Lloret, poquetes. Llavors nosaltres el que fem és això, és recordar una mica aquesta època on la gent anava amb el que tenia, i a més aquí tenim un afegit amb el llor, que és el llor, després es posen els estofats. Hi ha molta gent encara que creu que el llor beneït és més bo, o fa més bo l'estofat. Per tant, té aquesta doble vessant. Donar a conèixer aquesta, o no perdre aquesta tradició, que tothom pugui venir al llor el mateix dia, i a més després el pugui endur a casa i fer-lo servir perquè vulgui.
Sempre és un èxit, no? S'acaba tot el llor.
Sí, quan dones coses, més en donguessin, com més n'hi hagués, i gent, veus que alguna gent acapara llor per estofats, com si haguessin de fer un casament cada 15 dies, perquè s'emporten llor per parar un carro.
És fàcil aconseguir-lo? Encara n'hi ha molt aquí a Lloret?
Costa cada vegada menys, a menys per les nostres quantitats, que és per repartir. Si algú en vol, hi ha uns quants llorers escampats pel poble. No és difícil agafar una branqueta amb 3 o 4 fulles per l'estofat o pel que es vulgui. A Lloret en hi ha, cada vegada costa menys, però bueno, en tenim pel passeig, en tenim...
Costa menys o costa més?
Costa més, perdó. Està més escampats. A vegades algun any tenim algun llor d'aquests molt grans que el anem a esporgar i en tenim per donar ni per vendre'n, i l'any següent aquell llor, pel que sigui, o està més malmès o no ha fet tanta, no ha florit tant, però n'hi ha.
Uh-huh. Doncs, insistir, a partir de les 11 es comença a repartir el llor aquest diumenge.
Correcte.
I el Xino Xano sempre celebra també la Setmana Santa. En parlarem més àmpliament la setmana que ve, però amb una bunyolada el Divendres Sant.
També, correcte, cada Divendres Sant. A les 9 ens trobem a l'Ajuntament, anem tot Xino Xano fins a l'Ermita de les Alegries i allà fem la tradicional bunyolada de Divendres Sant.
Doncs en parlarem també. Esperem que vagi molt bé tot plegat. I Carles Carbonell, membre del Xinoxano, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Queda menys d'un minut per arribar a les 9 i tenim un últim tema per tractar, i és que avui es presenta el llibre que Carles Macià ha escrit sobre el seu oncle avi, Narcís Macià i Domènech. Un home que als 16 anys va marxar a fer les Amèriques amb el seu germà un any més petit i es va convertir en un dels americanos més destacats de la colònia lloretenca a Cuba. La presentació, organitzada per l'Arxiu Municipal, anirà a càrrec de Joan Domènech i es fa avui a les 8 del vespre a l'Ajuntament. I el que fem és parlar-ne amb l'arxiver Quim Davant. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina importància té aquest llibre sobre Narcís Macià i Domènech?
Home, jo penso que, esclar, es tracta de la biografia d'aquests famosos americanos que s'anaven a Cuba o a les Amèriques, feien la seva fortuna i després tornaven, no? Una biografia, jo crec, tan completa com aquesta, doncs no la tenim, i per tant, doncs, ja que nosaltres doncs, som un referent amb el món dels americanos i dels indianos a nivell de Catalunya, doncs penso que ens faltava una biografia d'un d'aquests americanos. Òbviament, n'hi ha d'altres americanos que es poden fer també biografies, però de moment doncs, hem començat amb en Narcís Macià i Domènech, i penso que bueno, és una bona notícia per tots els lloretencs i per tots els amants del món dels indianos i els americanos.
Perquè en aquest sentit, la idea des de l'arxiu seria que vagin naixent noves biografies.
Home, estaria bé perquè és cert que sempre parlem dels americanos, però a vegades de les biografies concretes d'aquests personatges doncs es coneix relativament poc. Llavors penso que ens caldria doncs aquest tipus d'investigació per tal de doncs, posar-ho una mica sobre la taula. I també és veritat que moltes vegades parlem d'aquests grans personatges que efectivament doncs, varen fer fortuna a Cuba, però ens oblidem a vegades de tota aquella gent doncs, que realment doncs, va marxar moltíssima gent cap a l'illa daurada de Cuba, però que molts doncs, no varen fer fortuna, i a vegades ens descuidem d'aquests altres personatges. Jo penso que hem de ser capaços de fer aquestes biografies, aquests grans personatges, perquè bé, són un referent, i penso que doncs, a nivell de conèixer la història dels americans doncs, val la pena saber-ne, saber qui eren aquestes figures, però també estaria bé doncs, això, de tant en tant doncs, intentar buscar aquells personatges doncs, que realment van anar allà i no van fer fortuna. Estaria bé també.
I en el cas aquest de Narcís Macià, dèiem que va ser un referent a la colònia lloretenca Cuba, que va ser un dels americanos més importants, més destacats, tot i que el seu nom potser no sona tant com altres actualment, no?
Sí, efectivament, potser no s'ha donat a conèixer tant el seu nom. Destacava i era molt amic justament d'en Narcís Gelats, un altre americano lloretenc, es coneixien i per tant doncs, van coincidir allà i tenim constància d'això, no? de les seves trobades, dels seus negocis, de les juntes on estaven conjuntament, no? I penso que ara doncs, donem a conèixer en Narcís Macià, més endavant podem donar a conèixer doncs, en Narcís Gelats o en Nicolau Font o altres que han passat per aquí que venien d'aquí de Lloret.
I el llibre que es presenta avui, titulat Narcís Macià i Domènech, el llegat d'un lloretenc a Cuba, és el primer d'una nova col·lecció que es titula Sacaravera i que tenim entès que complementa la dels frares.
Sí, efectivament. Podríem dir una mica, per fer una història ràpida, no? Diríem que l'any 90, 1990, doncs va aparèixer el primer número de la col·lecció Els Frares. En aquesta col·lecció doncs, s'han publicat doncs, una bona colla d'estudis i de monografies relacionades amb el patrimoni, la història i la societat lloretenca. Aquesta col·lecció doncs, al principi va ser dirigida i impulsada per en Joan Domènech i posteriorment va agafar la coordinació doncs, al Servei d'Arxiu Municipal, no? Aquesta col·lecció Els Frares doncs, ha donat molt bon prestigi i segur que el continuarà donant doncs, per Lloret. Cal pensar que hi ha monografies que s'han convertit en referents a nivell de Catalunya i, per tant, doncs, s'ha de continuar aquesta col·lecció dels frares. Ara bé, a partir d'aquí, doncs, aquest any s'ha decidit doncs, obrir una nova col·lecció que permeti incloure doncs, estudis biogràfics, memòries i monografies més breus, no? A l'hora de triar el nom d'aquesta nova col·lecció, doncs vam estar deliberant a veure quin podia ser el nom més escaient, i al final doncs es va optar per continuar utilitzant el que seria la toponímia de la costa lloretenca. I després doncs, de diverses propostes doncs, es va escollir el nom de Sa Caravera, perquè tot i que és un espai ben conegut per tothom, doncs ens semblava que calia doncs, reivindicar-lo i defensar-lo una miqueta.
Doncs aquest primer llibre dins d'aquesta col·lecció, Narcís Macià i Domènec n'és el protagonista, es presenta avui a les 8 del vespre a l'Ajuntament. Quim Davant, arxiver municipal, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls. Esperem que vagi molt bé l'acte i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i ja és tothom convidat, eh?
Doncs tothom convidat i també tothom convidat avui a la projecció del Cineclub Adler de la pel·lícula Vida en sombres. Recordem que es projectarà a les 9 del vespre, que hi ha un col·loqui posterior i que, a més, l'entrada és gratuïta, tot i que cal recollir la invitació al Museu del Mar, al Puntet o una mica abans en el mateix teatre. Moltíssimes gràcies a tots. Tornem demà a les 8 en punt.